Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els boscos catalans s'assequen. No només es moren per incendis, com ens acostuma a preocupar a la societat, sinó que cada cop més moren per sequera. De fet, mentre les tendències de superfície forestal cremada es mantenen, les dades de mortalitat forestal i pèrdua de fulles dels boscos són cada cop pitjors. Pau Durant, amb qui podem parlar sobre aquest tema? Bona tarda.
Bona tarda. En parlem amb la Mireia Benquer, que és tècnica de recerca del CREAF. Gràcies per atendre'ns, Mireia.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Tant allò que estem obsessionats a vegades, no? Allò de que no se'ns cremi el bosc, no se'ns cremi el bosc a l'estiu i la campanya d'incendis, i a veure si resultarà que se'ns està morint d'una altra manera, no sé si dir-li més silenciosa o més amagada.
Bueno, o menys aparatosa, no? Potser, perquè clar, els incendis sempre causen un impacte molt fort perquè és una pertorbació molt gran i que, bueno, que sempre surt als mitjans. Però sí, sembla ser que el canvi climàtic ens està portant a altres efectes que estan tenint un impacte fort als boscos, i en aquest cas doncs la sequera és un d'aquests impactes que, bueno, que comença a fer-se veure amb força notorietat.
S'ha pogut fer una mica la lectura d'aquests informes que es fa des de Boscat, crec que es diu la xarxa. Ben què consisteix aquesta xarxa?
De Boscat, perquè és del decaïment dels boscos de Catalunya. Nosaltres estudiem el decaïment entès com aquests episodis de mortalitat, o bé, abans que arribi la mortalitat, doncs episodis que indiquen símptomes que el bosc està patint estrès per sequera, que són la defoliació, la pèrdua de fulles, o la decoloració, quan els arbres canvien de fulla, no perquè sigui la tardor, sinó perquè estan estressats i assequen les fulles.
Vale, és que ara ho he vist, Mireia, que clar, era l'acrònim amb les primeres síl·labes de Boscat. Està entès, d'acord. I clar, només pel el diferent color, ja ho veieu, que no és un problema de tardor, sinó que és la sequera al darrere.
Sí, bueno, no només pel color, sinó pel moment en el que apareix, no? O sigui, la decoloració per la tardor és una cosa com molt clara, com que afecta a unes espècies i a unes altres no? Només els arbres caducifolis perden les fulles. Llavors, quan un arbre perennifoli, que no hauria de perdre les fulles, doncs té la capçada marró, és inequívoc que no pot ser la tardor, no? Que ha de ser alguna altra cosa. I els que sí que perden la fulla, però que la perden en un moment en el que no hauria de ser, doncs a mitjans de juliol, per exemple, no? Doncs no pot ser tampoc per la tardor, perquè estem a ple estiu, per tant també ho identifiquem com un símptoma d'aquesta sequera.
Llegeixo que durant el 2022 es poden considerar afectades 30.000 hectàrees. El número 30.000 em sembla molt, però això no sé si és molt de bosc, és poc.
Clar, en relació al total de bosc que té Catalunya és poc, perquè Catalunya té moltíssima superfície forestal, sembla impossible, però si ens comparem amb països europeus, doncs em sembla que estem al tercer en el rang de proporció de bosc per superfície total, vull dir, és un país molt, molt boscós, Catalunya, per tant 33.000 hectàrees en proporció al tot el bosc que tenim no és molt, però en el fons sí que és molt, perquè vol dir que no, hi ha 33.000 hectàrees, que són molts camps de futbol, que ja estan mostrant aquests símptomes de patiment per sequera o per canvi climàtic en general, no? No només per sequera, sinó també per la calor.
Què s'hi pot fer, Mireia?
Aquesta pregunta és potser la més complicada de totes, perquè, clar, una mica quan parlem de boscos, per nosaltres, des del punt de vista de l'ecologia, que és des d'on nosaltres estudiem els boscos, és important tenir present que els boscos tenen múltiples funcions, no? És a dir, el fet que hi hagi un bosc en un indret determinat doncs compleix moltes funcions, algunes directament antròpiques, directament pel nostre benefici, doncs com són el lleure, com són poder anar a buscar bolets, com són poder fer activitats a l'aire lliure o aprenentatge de natura que puguem donar als nostres infants, i altres que són molt menys tangibles, com ara doncs el control de l'erosió, no? Els arbres amb les arrels fan un efecte de controlar l'erosió similar a les malles que posem als talussos de les autopistes, les arrels dels arbres tenen un efecte molt similar, per tant són molt importants per controlar o per evitar l'erosió en superfícies en pendents, per exemple. També són uns grans aliats per evitar grans riuades, perquè fan que l'aigua, quan plou amb molta intensitat, arribi de forma més lenta a les conques. I també hi ha una funció que és com molt estrella quan parlem de boscos, que és que són uns aliats contra el canvi climàtic, perquè funcionen de segrestadors de CO2, que és un dels gasos d'efecte hivernacle. És veritat que aquest efecte és així, el que passa és que també cal posar-lo en context, i és que tots els boscos de Catalunya estarien segrestant al voltant d'un 10% del total de les emissions que fem els catalans. Per tant, són un aliat, un 10% no és gens menyspreable, però tampoc no podem deixar tota la responsabilitat de, no, de controlar o de mitigar o d'apaivagar el canvi climàtic als boscos. Vull dir, nosaltres hem de fer molt més del que estem fent. Però sí que és veritat que els boscos també tenen aquesta funció de segrestadors de carboni. Llavors, quan parlem de què hi podem fer, el primer de tot que hem de tenir en compte és que tenen totes aquestes funcions i que, per tant, fem el que fem, hem d'intentar mantenir-les en el millor equilibri possible. Una cosa que sí que es pot fer, i posant per davant que no hi ha una solució única, que tenim boscos molt diversos, molt diferents arreu del país i que no ens funcionarà el mateix a Prades que al Pirineu o que a la Garrotxa o que a la Vall d'Aran. Tenim boscos molt diferents, amb estructures diferents, amb històries diferents, amb usos diferents. Per tant, el que està clar és que el que es pot fer no és el mateix per tot arreu. Hem de buscar petites solucions i pròpies a cadascun dels llocs on vulguem intervenir. Una cosa que sí que es pot fer en moltes zones, per exemple, és reduir la competència, perquè si el que estem veient és que aquests efectes són deguts a la sequera, entre sequera i calor, però sequera principalment, doncs reduir la competència que tenen els arbres, la competència que es fan entre ells, pot ajudar a que els que mantenim en peu, a que els que deixem al bosc, tinguin més accés a l'aigua quan plou, per exemple, no? Llavors, en boscos molt densos o repoblacions o regeneracions que tenen densitats molt altes i que ja estan els arbres molt apinyats els uns amb els altres, doncs entrar, per exemple, i reduir aquesta densitat tallant alguns d'aquests arbres serviria perquè els que deixem es mantinguin en més bon estat. Però hi haurà altres zones en les que ens interessarà doncs, mantenir i afavorir i promoure la biodiversitat perquè les espècies no reaccionen totes igual davant d'aquests efectes de la sequera. Llavors, potser hi ha zones on tenim boscos de pins mixtes amb boscos d'alzina, no? Molt típic mediterrani, boscos d'alzines i pins, i els pins pateixen més, per exemple, que les alzines, depèn de l'espècie del pi. Llavors, ens pot interessar afavorir aquesta biodiversitat perquè el que no aguantin uns ho puguin aguantar els altres, per exemple. Clar. Bueno, no sé, hi hauria com un ventall molt ampli de possibles accions diferents en funció del que volem i d'on estem.
El que passa, Mireia, que quan, per exemple, estic pensant ara, quan dius d'anar tallant alguns arbres, això m'ho haig d'imaginar més com una intervenció quirúrgica o podria anar lligat a dir, bé, doncs aquí podria haver una part d'explotació de la fusta d'aquest bosc que és com massa dens?
Clar, les dues coses, idealment les dues coses han d'anar acompanyades, perquè si nosaltres, clar, nosaltres també com a societat estem demanant que els boscos estiguin en molt bon estat, però bona part dels boscos de Catalunya són de propietat privada. Llavors estem demanant a persones amb nom i cognoms, diguem, que facin unes inversions als seus boscos que no són rentables. Llavors, evidentment, una part per poder ajudar a afrontar aquestes accions seria doncs, treure'n un profit econòmic de la fusta que puguin treure'n, però no tots els boscos són explotables i rentables econòmicament. I, a més, el que et comentava de la multifuncionalitat a vegades va una mica renyit amb aquesta explotació econòmic, o sigui, per poder-ne treure rèdit econòmic potser s'haurien de fer actuacions més intenses de les que un bosc pot tolerar o de les que podrien mantenir aquesta multifuncionalitat. Llavors, potser una opció és començar a entendre com a societat doncs, que hem d'invertir socialment, no? com a societat, hem d'invertir en que els boscos estiguin en més bon estat i no deixar-ho només en mans dels propietaris i propietàries que moltes vegades no els surten els números. Llavors, en alguns casos, responent a la teva pregunta, sí que serien intervencions quirúrgiques, doncs això per reduir densitats en zones molt estressades o inclús per fer mosaic, perquè doncs pels incendis també, eh? Vull dir, no, o sigui, al final tota la problemàtica està molt imbrincada un tema amb l'altre, diguem. Però també en altres zones doncs es poden pasturar boscos perquè mantinguin el sotabosc més a ratlla. O sigui, hi ha moltes actuacions possibles i, com comentava, no n'hi ha una única que sigui la solució en majúscula, sinó que es poden combinar en funció de on estiguem i què pretenguem en cada situació.
Clar, perquè aquí el problema a vegades és que ens fem una mica... O sigui, sense trair cap dels conceptes, no? Ens acabem fent una mica trampes al solitari, no? Perquè parlo de sentides, però em sembla que això que comentaves ara de la propietat dels boscos és com un 80% o alguna cosa així, està en mans privades, no? Vull dir que no es pot parlar dels boscos en general quan hi ha tanta gent a la que s'hauria d'implicar també d'alguna manera.
Exacte, clar, o sigui, exacte, és una mica el que dius, eh? Vull dir que nosaltres podem, no, des de la part de recerca i des de la part de l'ecologia forestal, podem donar dades i podem intentar fer estudis, però al final, en última instància, qui s'hi ha de remengar és l'administració, no? I l'administració respon a les demandes de la societat i, bueno, i part d'aquesta societat són aquests propietaris, però que no els pot recaure totalment sobre la seva esquena aquesta responsabilitat de mantenir uns boscos sans, no? Entre altres coses, perquè a vegades aquestes parcel·les són superpetites i és que no saben ni per on començar. Llavors, potser hem de començar a promoure doncs, associacions perquè aquests propietaris i propietàries puguin assessorar-se conjuntament. Vull dir, hi ha un munt de coses, no? Abans del gran eslògan de hem de mantenir uns boscos sans, però per aconseguir-ho, doncs potser hem de començar a posar una pedra sobre l'altra per anar construint.
Clar, això mateix que deies del mosaic, no? Que a priori sempre és un concepte molt ben vist, no? De mantenir els diferents paisatges, no? Combinar pastures amb zones agrícoles, bosc o camp obert. Sí. Compte també, perquè amb la idea de fer mosaic, déu-n'hi-do la destrossa que es pot fer també, no?
Bueno, sí, el que passa és que la idea sí que és molt bona i sí que es pot intentar fer bé, diguem. Vull dir, no darrere del mosaic, jo què sé, no? Vull dir, fer una rompuda per poder-hi llançar purins, doncs això sí que és trampa, no? Diguem. Però recuperar, per exemple, zones que havien estat agrícoles per tornar a donar-los aquest ús agrícola, per exemple, doncs potser no és tan mala idea. No? A més, en un context en el que potser la sobirania alimentària ens l'hauríem de començar a plantejar, doncs potser sí que hem de començar a obrir el meló de recuperar zones de conreu on n'hi havia hagut. Llavors, o promoure això, el que comentava abans, no? Pastures en zones que no s'estan pasturant, que donaria una via de sortida a molts pastors i pastores que no tenen espais on anar i que a més faria una acció molt útil, no? en aquests boscos i en aquest sotabosc per anar-los regenerant i per anar-los mantenint. Vull dir que, en principi, la idea de mosaic, dins aquest concepte de que els boscos són multifuncionals i que potser sí que hem de... No? I en aquest ventall tan ampli que comentava de la diversitat de boscos que tenim, clar, segur que hi haurà alguns boscos doncs, que els volem conservar en el millor estat possible, que siguin una font de biodiversitat, que s'hi intervingui en la menor mesura possible. Vull dir, potser en alguns llocs sí que ens convé promoure i intervenir perquè el paisatge sigui en mosaic, i en altres, jo que sé, m'imagino doncs, boscos molt ben conservats o boscos madurs, en els que el que potser ens convé és no intervenir o intervenir el mínim i deixar que la natura faci el seu curs i que hi hagi això, doncs molta biodiversitat en aquest cas.
Uns boscos, com allò que deien els carboners de carbó vegetal, no? De que gairebé eren com un polígon industrial, de gent que entrava a buscar això, després els de la fusta, que hi havia moviment i tràfic, seria excessiu? No ens podem permetre ja extreure tant dels boscos?
Clar, els boscos aquests dels carboners responen també a una realitat sociocultural que està molt lluny d'on estem ara, no? Jo crec que no podem pretendre tornar a aquells boscos perquè som una altra societat. Perquè no fem servir el bosc de la mateixa manera i perquè no ens escalfem de la mateixa manera, perquè no ens alimentem de la mateixa manera. Llavors, si mirem i comparem imatges de principi de segle i imatges actuals, veurem aquesta gran diferència, no? Realment eren els boscos era... No sé si hauria dit un polígon industrial, però em sembla bastant ben trobada la manera de dir-ho. Clar, jo personalment no m'agradaria tornar a això, perquè si comparem aquestes imatges, les imatges actuals de les imatges de principi de segle, és que no n'hi havia, o sigui, el bosc estava completament pelat. No? Hi ha imatges molt impactants del Montseny gairebé sense cap arbre en determinades zones, o el Ripollès... clar, es sobreexplotava, no? Llavors, és una mica l'efecte del pèndol. Hem passat d'una sobreexplotació dels boscos a una subexplotació i a girar una mica l'esquena als boscos, no? Fins ara no ens hem adonat que teníem aquest escenari, que teníem aquest marc paisatgístic, i ara una mica que ens comença a trontollar tot perquè comencen a veure's aquests efectes del canvi climàtic, doncs és quan hauríem de tornar a mirar-nos-els i tornar conjuntament a fer una reflexió de què volem amb aquests boscos i què esperem dels nostres boscos. Però per mi tornar a aquesta sobreexplotació de l'època del carboneig, per mi seria excessiu, sí.
I l'altre extrem, Mireia, molt dels nostres dies, no toquem res però omplim de turistes, què?
No, clar, això tampoc. No, clar, a més és que justament aquest matí llegia un article d'un bosc que hi ha molts problemes de sobrefreqüentació, també. Vull dir, aquí també entra una mica l'ús que en fem de la natura, i l'ús i el sobreús que fem de la natura com a recurs, doncs, per desestressar-nos. I, o sigui, ni un extrem ni l'altre, en realitat. Els boscos són ecosistemes en els que hi ha uns processos dinàmics que es veuen afectats pel que hi passa a dins, no? I que hi hagi sobrefreqüentació, doncs també té un efecte molt important, no només en la fauna, que és molt més sensible a sorolls, a presències, etc., sinó també en el propi sistema d'arbres i de flora, no? En arrels, en la consolidació del sòl. Com més vegades i més sovint trepitgem el terra, doncs aquell sòl que estem trepitjant sota els peus es va compactant, i com més compacte és, doncs és menys permeable a la pluja, per exemple, o les arrels queden vistes perquè anem trepitjant tots sobre el mateix lloc. Llavors, la sobrefreqüentació, doncs tampoc, clar.
Mireia, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja veieu que ens haurem de cuidar dels boscos, no només per la por a l'incendi a l'estiu, sinó durant tot l'any i amb molt bona lletra i a poc a poc.